Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies del dia, però abans us informem que per últim dia avui d'aquesta temporada tenim el Mario Ramírez a les Vies de Sol, l'Adrià Santasusagna a la redacció i producció, i ja tenim aquí a la Sara Cruz, a la subdirecció. Sara.
Hola. Ja torno a estar aquí.
Ja tornes a estar aquí i ens han enganxat dels oients ballant, eh?
Ens han enganxat. No ens Fèiem una mena de foxtrot amb la sintonia.
Que aquest ball jo trobo que queda ben tot tipus de música.
Sí, 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 sí? Sí, sí. La vau triar molt bé.
Que sí.
Molt.
Però el ball també, eh?
Ah, el ball també, sí. Sí, ara m'havia perdut. Pensava que deies la sintonia.
La cançó.
Sí.
Tot i així, oi que sí, que és un ball que...
Sí, 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 sí. Pots ballar-lo a tot arreu.
A tot arreu. I també depèn de les ganes de ballar, eh?
I tant, home.
Doncs bé, Sara, avui ens has d'explicar moltes coses abans de revelar-nos el convidat del dia, els titulars. Anem a pam. Si et sembla, primer de tot, repassem... Important.
Els guanyadors.
Els guanyadors per demà, per anar a veure el Cinema Comèdia, 8:45 del vespre, el Cinema Comèdia de Barcelona, el documental Jo Crec, Sara.
Molt bé, tu saps molt bé, Mercè. Déu-n'hi-do, ja t'hem sentit aquest matí al primer cafè. Doncs els guanyadors, atenció, agafeu paper i bolígraf perquè sou Elvira Pons, Mercè Segalà, Maria Vendrell, Josep Maria Trilles, Teresa Cambra, Maria Montserrat Prim, Consol Barrera, Maria Dolors Vilanova, Dolores Duran i Isabel Ballester. De totes maneres, tots aquests guanyadors també apareixen a la nostra web www.radioestel.cat, Mercè.
Moltes gràcies, Sara.
De res, a vosaltres.
Avui també ens havies d'explicar, havies de fer una crida més que explicar-nos.
Doncs sí, ho hem vist ara fa poca estona a la redacció, i és que el Banc de Sang demana donacions de sang del grup 0 negatiu perquè només, atenció, en tenen per 3 dies. És un grup de sang, ho hem estat comentant abans, Mercè, que, doncs bé, aquest tipus de sang no n'hi ha massa, es veu, i són, exacte, ho vas a dir tu, són un grup de sang que poden donar a tothom, però em sembla que només poden rebre d'aquest grup. Ja sentim el nostre convidat.
Josep Jorge.
Sí, sí, és que això ho tinc molt present perquè la meva mare i la meva germana són d'aquest grup i tot sovint donen sang.
I la Mercè Raga també ho és.
Jo també ho soc, i el Mario Ramírez també ho és.
Jo no.
Tu no ho ets. Bé, Sara, doncs moltes gràcies per aquesta crida.
Doncs a vosaltres, atenció,
si et sembla...
perquè és important això, és molt important.
Doncs va, presentem oficialment el nostre convidat al dia.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs ja el sentíem, avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 40 anys, és arquitecte tècnic i MBA, és director també de l'empresa Jubilar-se en Casa, li agrada l'emprenedoria, la tecnologia i el Barça, i és un home sincer i responsable. Bona tarda, Josep.
Bona tarda, i diguem-ne que també em salto una mica el protocol, perquè he intervingut abans d'hora.
Et perdonem, et perdonem.
Gràcies.
Perdonem perquè és l'última setmana, 7:45, Josep Jorge.
Home, i la confiança, el bé que em sento amb vosaltres fa que no em pugui reprimir de comentar l'actualitat.
Ai, que bé.
Doncs Josep, amb Josep Jorge compartirem les notícies del dia. Avui dia intens al Parlament, també, eh?
I tant,
Josep.
I tant. Arriba l'estiu i puja la temperatura.
Puja la temperatura tot arreu.
Sí, sí.
Sara Cruz, repassem el món en titulars.
Vinga.
La informació del dia, el 7:45.
L'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que citi a declarar com a testimoni a la causa que investiga la presumpta comptabilitat B del Partit Popular el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Segons l'escrit de l'acusació particular, el seu testimoni cal perquè expliqui si va percebre o no les quantitats de 45.000 euros als anys 2009 i 2010, que és el que va dir l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, durant la declaració d'aquest passat dilluns. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmat que ell serà el primer a actuar sobre el cas Palau si els indicis es converteixen en proves durant el judici. Ho ha dit avui durant la sessió de control al Parlament, després que el jutge ha donat per tancada la instrucció del cas en què, recordem, afirma que Convergència Democràtica hauria rebut 5 milions d'euros com a pagament de comissions per adjudicació d'obra pública i que Fèlix Millet hauria vehiculat els diners a través del Palau de la Música. El Parlament rebutja canviar el model d'immersió lingüística. El PP i Ciutadans s'han quedat, per tant, sols defensant la reforma de la Llei d'Educació de Catalunya per convertir el castellà i l'anglès en llengües vehiculars en un model trilingüe. La resta de grups han acusat les dues formacions de voler dinamitzar la cohesió social trencant el pacte lingüístic. De l'exterior, Corea del Sud ha instat el Consell de Seguretat de l'ONU a intervenir amb rapidesa en el cas del vaixell nord-coreà interceptat a Panamà amb armament propietat de Cuba. El govern de Seul confia que s'apliquin sancions i es considera que s'han violat les resolucions de les Nacions Unides. De moment, les autoritats panamenyes mantenen retingut aquest vaixell des del dilluns i encara l'estan escorcollant. I en esports, Leo Messi està l'encarregat avui d'atendre els mitjans de comunicació. El crac argentí ha assegurat que la incorporació de Neymar a l'equip és una bona notícia i no ha volgut, però, entrar en la polèmica. Tito Guardiola ha afirmat que ells saben el que va passar i que els jugadors no s'hi han de posar.
7:37, la capella de Sant Miquel de la Seu d'Urgell acollirà aquesta nit el concert de Cum Cantico amb cants de la Catalunya del Barroc en el marc de la tercera edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre tindrà lloc el segon concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus a la Seu d'Urgell amb el duo Cum Cantico, que interpretaran cants de la Catalunya del Barroc. El concert tindrà lloc a l'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell a les 10 de la nit. Cum Cantico, format per Xavier Pagès, baríton, i Santiago Figueras, guitarra barroca, recullen aquest programa els diversos aspectes de la música al país en un moment molt particular de la seva història. La primera part del concert dedicada a la música en l'àmbit oficial recupera obres en llatí, sufragades per les autoritats del moment i dedicades a embellir diversos actes públics. Gran part d'aquestes músiques han estat rescatades per Cum Cantico en arxius com els de l'Església de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar i seran interpretades per primera vegada des d'aleshores. A la segona part del concert, Cum Cantico interpretarà música popular, cançons escrites en català que acompanyaven la vida quotidiana de la societat catalana del barroc, la música domèstica, de treball, d'entreteniment al carrer, en definitiva, un relat sonor de la societat catalana del tombant del segle XVII.
Gràcies, Carme. Acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les properes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Atenció, perquè el Departament de Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'Inuncat, per la forta inestabilitat d'avui, sobretot aquesta tarda, prevista a tot Catalunya, excepte les Terres de l'Ebre. Tot i que els forts ruixats i tempestes poden afectar tot el país, s'espera sobretot que plogui amb especial intensitat a les comarques d'Osona, la Garrotxa i el Ripollès. Des de Protecció Civil es recomana als ciutadans molta precaució. Aquesta inestabilitat anirà de baixa en els dies posteriors, tot i que no desapareixerà, sobretot totes les tardes cap al Pirineu. De cara al cap de setmana, a banda d'algunes tronades, tindrem una clara pujada de les temperatures.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El paisatge musical del teu estiu a Ràdio Estel.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou ens visitarà la comissionada d'alcaldia de la gent gran de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Assumpció Roset. Ens parlarà de la importància d'un bon tracte als nostres avis i àvies i es quedarà la tertúlia amb Arcadi Olivera, Jaume Castro i Franzina Alzina. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè, l'última de la temporada. Després també tindrem el comentari de Manuel Milian Mestre i acabarem amb els consells sobre nutrició i salut de Maria Josep Rosselló. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 4-3 minuts aproximadament per 3:15 del vespre, i compartim les notícies amb Josep Jorge. Sara, no ho sabem, ja estem pensant en les vacances i tenim el cap a un altre lloc. Ara just estava comentant... Ah,
exacte, és perquè el nostre convidat avui ens ha preguntat quan marxem i, clar, ja el cap el teníem allà...
Estàvem ja pensant en el dia 3. Bé, sí. No, començarem abans perquè hem de recordar que aquesta és l'última setmana del 2 de 8.
Sí.
A partir de la setmana vinent ja no hi haurà 2 de 8.
No, 2 dies ens queden ja.
2 dies. Per qui és l'últim 2 de 8? Sí que és pel Josep Jorge. Josep.
Exacte. Per això estic disposat a donar encara més força als meus comentaris. O sigui que endavant amb l'actualitat.
Doncs vinga, comencem. Perquè el president de la Generalitat, Artur Mas, nega que el seu partit s'hagi finançat de manera irregular i ha afirmat que ell serà el primer a actuar sobre el cas Palau si els indicis es converteixen en proves durant el judici.
Artur Mas s'ha referit al cas Palau durant la sessió de control d'avui al Parlament després que el jutge ha donat per tancada la instrucció del cas. El president Mas s'ha compromès a ser el primer, com dèiem, en depurar responsabilitats si les acusacions del jutge es converteixen en fets provats. Des de l'oposició, el líder dels socialistes, Pere Navarro, li ha demanat les responsabilitats que es depurin ara, un cop acabada la fase d'instrucció del cas Palau, i el president de la Generalitat li ha replicat que de moment no hi ha cap dirigent de Convergència imputat per aquest cas.
Va dir, quan el jutge acabi la instrucció i faci unes acusacions certes, en aquell moment no cal esperar el judici, en aquell moment s'han d'assumir responsabilitats. Ara és el moment, senyor president, d'assumir aquestes responsabilitats.
Jo li vaig oferir aquest pacte respecte als imputats. Li vaig dir, quan hi hagi la fase d'instrucció, judici final, els imputats s'haurien de tractar d'una manera determinada. Qui està imputat de l'actual direcció de Convergència o del govern? Com perquè hagi de plegar algú? Em pot dir algun imputat?
Recordem que la instrucció del jutge indica que Convergència Democràtica hauria rebut 5 milions d'euros com a pagament de comissions per adjudicació d'obra pública, uns diners que, segons el magistrat, sortien de la constructora Ferrovial Agroman i que Fèlix Millet hauria vehiculat a través del Palau de la Música. El jutge considera aprovat que Millet i Montull van espoliar gairebé 30 milions d'euros del Palau.
I Josep, si ens permets, encara en clau parlamentària. A la sessió de control avui, a la Cambra Catalana, el conseller d'Economia Andreu Mas-Colell ha assegurat que s'ha arribat al límit de les retallades que es poden fer.
Així, resposta en el ple del Parlament, com deies, Mercè, titular d'Economia, el PP i Ciutadans, que han tornat a insistir en la necessitat que el govern presenti els pressupostos del 2013. El conseller planteja 3 vies possibles pels pressupostos quan se sàpiga l'objectiu del dèficit. Una presentació ràpida dels comptes, encavalcar els del 2013 i els del 2014, o bé anar directament als del 2014.
Josep.
Els pressupostos, que són els pressupostos de la misèria, com hem dit molts cops, que al final el que estem gestionant és una escassetat absoluta de recursos i unes obligacions de pagament immenses, doncs anar-los posposant no vol dir que no haguem de fer front a la realitat. I la realitat la tenim aquí, la vivim i la patim cada dia. I justament avui s'han publicat noves estadístiques del nivell d'endeutament que té a l'estat espanyol. Ja hem arribat a, ja hem sobrat el 90% del PIB. O sigui, ja devem més de 900.000 milions d'euros amb una carrera sense fi des de que va començar també el govern de Rajoy. Hem augmentat en 200.000 milions d'euros el deute. Vol dir que, evidentment, hem d'anar cobrint les nostres necessitats, les despeses s'han de cobrir, però aquestes despeses les continuem posant a la motxilla, a l'herència que deixarem als que vinguin darrere nostre. De tal manera en què ja convé, ja arriba el moment en què hem de prendre decisions dràstiques. Ja no val continuar amagant l'ou. simplement posposar la presentació dels pressupostos no ens fa que el problema no existeixi. El problema el tenim davant i l'hem d'enfrontar.
Corrupció, un altre tema que també hauríem d'afrontar.
Exacte.
Ja siguin el cas Palau, cas Bárcenas, que en parlarem tot seguit, perquè avui tenim noves informacions sobre aquest cas, sobre el cas Bárcenas. Escoltàvem, com ens ha explicat la Sara, des del Parlament, el president Mas, que li recordava al líder dels socialistes catalans, Pere Navarro, que de moment, que el president sàpiga, no hi ha cap imputat per aquest cas, pel cas del finançament irregular de Convergència. Cap imputat per part de Convergència i Unió.
No, diguem-ne que aquí hi ha una part d'ètica en les coses que a vegades ens n'oblidem. Diguem-ne, quan un governa i actua, és responsable dels recursos públics i, evidentment, del seu control. És claríssim que estan passant coses. Vull dir, una altra cosa és qui té la responsabilitat individual d'aquests casos que estem coneixent, bé sigui Palau, bé sigui el cas del PP, el de Bárcenas, però que estan passant coses és absolutament evident. I que és absolutament evident que no es pot deslligar d'això que anteriorment comentaven, del creixement del deute i de l'absència de pressupostos, també és un fet real que estem vivint i patint cada dia la ciutadania. Ara ja no és una qüestió d'apuntar qui té exactament la culpa. Ens hem de preocupar de si hem de regenerar ja aquest sistema que permet tot això que està passant, que ha passat i que avui ho estem patint.
Xavier Trias, alcalde de Barcelona, apuntava fa uns dies en una entrevista a televisió que, segons ell, si es baixessin els sous, als polítics, hi hauria més corrupció. Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Jo estic molt d'acord que amb un sou molt baix no pots aspirar a treure el bon talent. El talent l'has de retribuir. I en la política sembla que estigui per sobre de tot a l'esperit públic. I això és cert quan tenim gent que va a l'activitat pública de forma vocacional i per un període de temps curt. Però la major part dels nostres polítics són polítics professionals. El que no pot ser és que tenen la responsabilitat important de governar el present i destí de la ciutadania i que, a canvi, tinguin que tenir unes retribucions molt baixes i que sempre tingui que estar sotmès al qüestionament de si cobren massa. Jo crec que els nostres polítics, els autèntics gestors, cobren molt poc. I per això, entre altres motius, tenim el nivell de polítics que tenim i el nivell de corrupteles que estem veient cada dia.
Doncs no sabem si el senyor Bárcenas tenia aquesta percepció, si cobrava poc o no, però pel que sembla la comptabilitat ve del Partit Popular doncs, certifica aquesta afirmació. Perquè avui doncs, hem sabut que aquest partit, el PP, hauria manejat fins a 8.300.000 euros de diner negre a través d'una presumpta trama de finançament il·legal que implicaria diversos empresaris.
Així ho certificarien els papers manuscrits originals de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que avui publica íntegrament el diari El Mundo en un suplement de 16 pàgines. Segons aquest diari, els documents originals demostrarien una comptabilitat bé al partit durant 20 anys, com dèiem, de manera il·legal a través d'aportacions en efectiu d'empresaris adjudicataris d'obres. També, segons el mateix diari, s'haurien pagat sobresous irregulars en metàl·lic a la cúpula del partit, incloent-hi l'actual president espanyol, Mariano Rajoy. El rotatiu dirigit per Pedro J. Ramírez assegura que tota aquesta informació la va revelar el mateix Bárcenas aquest dilluns passat en la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, el qual hauria lliurat un llapis de memòria amb tota aquesta documentació.
Mentre s'ha anat el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciat que si el Partit Popular torna a negar una vegada més la compareixença al Congrés del president del govern, Mariano Rajoy presentarà una moció de censura.
Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura. No quiero sustituir al presidente del gobierno, sé que no tenemos diputados suficientes. Lo que quiero es que venga a esta cámara. Lo que quiero es que explique en esta cámara.
L'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa, mentrestant, ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, segons sabíem aquesta mateixa tarda, que citi a declarar com a testimoni en la causa que investiga la presumpta comptabilitat B del Partit Popular. Mariano Rajoy, com dèiem, segons l'escrit a l'acusació particular, el seu testimoni cal perquè expliqui si va percebre o no les quantitats de 45.000 euros els anys 2009 i 2010, que és el que va dir l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, durant la declaració el dilluns passat.
Això no pot acabar bé i esperem que no acabi bé, perquè esperem, diguem-ne, que finalment se n'adonguin que han de prendre decisions dràstiques en el govern. El que passa és que això tindrà les seves conseqüències, perquè incrementarà la inestabilitat política d'aquest país, que tampoc ho necessitem, que hi hagi més inestabilitat política, perquè això ens afectarà la credibilitat exterior i, en conseqüència, a la nostra economia i les possibilitats de recuperació. Però no podem deixar de resoldre el problema ara per, diguem-ne, un interès general. No podem permetre que aquestes pràctiques es continuïn portant a terme i quedin impunes en, diguem-ne, per protegir la situació de debilitat que estem. Si hem d'anar pitjor, anem pitjor, però fem net. I aquesta seria una actuació de responsabilitat que no només hi ha que exigir-li al Partit Popular, sinó directament al president del govern.
Si més no, explicacions.
Explicacions se n'han de donar. Però ara mateix, per tal d'impulsar la renovació, el que hem de fer net. Penseu que aquí tota aquesta situació l'estem allargant innecessàriament, però no només aquesta crisi política que tenim ara, en aquest cas Bárcenas, sinó també la nostra crisi econòmica. No vam voler atacar el problema d'arrel en el seu moment. El Banc d'Espanya no va voler intervenir les entitats quan ho tenia que haver fet. No vam voler, l'any passat, demanar la totalitat del rescat bancari. I tot això l'únic que està fent és allargar el patiment. No estem trobant solucions. Torno a recordar, tenim el nivell més alt d'endeutament de la nostra història. No estem solucionant els problemes. Esperar a que passi el temps, que escampi la boira, no és la solució. Hem de començar a prendre decisions. I si el Partit Popular i el president de l'Estat no està disposat a fer aquest sacrifici per canviar la dinàmica del cicle polític i econòmic, la resta de forces polítiques, però especialment la ciutadania, ara sí hauria de prendre la iniciativa.
Canviant de qüestió, perquè qui sembla que ha pres una decisió és el Departament d'Interior d'apartar del servei 7 agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra arran del cas Quintana. No ha agradat aquesta decisió del Departament d'Interior gens ni mica al Sindicat de Policies de Catalunya.
Recordem que la nova versió de la conselleria és que hi havia una furgoneta d'una Brigada Mòbil dels Mossos a la Cruïlla entre el Passeig de Gràcia i la Gran Via i que no ho han sabut fins ara, motiu pel qual ho han comunicat al jutge i han decidit finalment, com dèiem, apartar els agents que hi anaven per falta de confiança. El sindicat de policies ha rebutjat de manera contundent la nova versió del conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Escoltem David Miquel, que és el portaveu d'aquest sindicat.
No és normal ni de rebut que un conseller d'Interior i un director general de la policia, després de tot el temps que portem investigant aquest afer, descobreixin ara que ha aparegut una furgona. Miren, les furgones ni apareixen ni desapareixen. Aquesta furgona consta als informes des del primer moment. Hi ha tres furgonetes que anaven... hi havia dos més, aquesta és la 414, però hi havia dos números més de furgoneta que anaven juntes aquell dia. I així consten els informes. Per tant, no ens creiem, des del Sindicat de Policies de Catalunya, les afirmacions que ha fet el conseller. O menteix o està molt mal informat.
Josep Jorge, Ramon Espadaler, menteix o està mal informat?
Tornem-hi. Tothom veu que alguna cosa li va passar a la senyora Quintana. O sigui, un test al cap no li va caure. No crec que li caigués un test al cap. Ella ha declarat clarament què és el que li va succeir. I els fets, a mesura que es van tenir més detalls, doncs li van donant raons, arguments, per tal de que ens tinguem que creure el que la senyora Quintana va manifestar. Aleshores, encara que no tinguem les proves absolutament concloents, el primer que tindria que haver fet en el seu moment el conseller Puig és demanar excuses. No com a reconeixement de culpabilitat pel fet, sinó perquè simplement hi ha una ciutadana que té una situació de preocupació i les administracions el que tenen que fer és defensar els interessos dels ciutadans, no defensar la pròpia administració. La policia és un òrgan més d'aquesta administració. No totes les seves actuacions seran exemplars. Sabem que té una responsabilitat. En conseqüència, l'únic que tenen que fer els responsables polítics és estar molt més a prop de la ciutadania. I la ciutadania els hi està reclamant.
Doncs, abans de passar al punt curiós de l'Adrià Santa Susanna, avui també us podem explicar que el Parlament ha rebutjat de renunciar al model d'immersió lingüística amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra, PSC, Iniciativa i CUP. El Partit Popular i Ciutadans s'han quedat sols defensant la reforma de la Llei d'Educació de Catalunya per convertir el castellà i l'anglès en llengües vehiculars en l'ensenyament.
Més del mateix, intentar confrontar la societat quan la societat el que vol és progressar i viure en pau.
Adrià Santa Susanna, per què escoltem aquesta cançó? Per què escoltem els Beatles de fons avui?
Bona tarda. Doncs bona avui tarda. Parlem de Beatles i sobretot amb aquesta cançó que estem escoltant, Yellow Submarine, perquè avui fa 45 anys de l'estrena de la cançó. Així que he aprofitat per fer una recopilació de curiositats sobre el quartet de Liverpool. Comencem per una cosa bàsica, i és com es van conèixer. Molta gent coneix el quartet, però no sap com va ser la història de la fundació. Doncs resulta que McCartney va conèixer John Lennon mentre aquest feia un concert, i es veu que el que li va cridar l'atenció és que John Lennon s'inventava totes les lletres de les cançons que feia. I això doncs li va quedar molt l'atenció i va començar a establir contactes. L'altre membre, George Harrison, coneixia McCartney d'agafar el bus cada dia. O sigui, cada dia agafava el mateix bus i mica a mica doncs es van anar coneixent. Més tard ja s'afegiria Ringo Starr a la bateria, més coses. Hi havia una època dels Beatles en què els quatre van passar un temps de meditació a la Índia. I el fet és que al final de l'estada doncs van publicar un disc molt poc conegut sota el nom L'Àlbum Blanc, que hi havia 30 cançons. El disc va ser un èxit de vendes des del primer dia, però què va passar? Què es van trobar els fans? Doncs que tot el disc, totes les cançons estaven buides. Eren blanques, com deia el nom de l'àlbum. L'Àlbum Blanc, doncs totes estaven buides. I bé, això és curiós perquè després de gastar-te tots els diners, doncs trobar-te que un disc està buit. Més coses. Les primeres maquetes dels Beatles, que es van enviar a un productor de Londres, doncs aquest els va refusar dient que les guitarres elèctriques passarien de moda i que no tenien gens de futur. Anys més tard, doncs els Beatles han estat l'únic grup que ha aconseguit tenir 27 cançons en número 1 i han estat molts cops doncs, a disc d'or, entre altres premis. I acabem una cançó, Yesterday, que és una de les més famoses del quartet dels Beatles, i és que aquesta cançó és la cançó més versionada de la història de la música. De fet, el mateix McCartney va assegurar que es va basar per fer la melodia en una recepta de galetes que cantava la seva àvia.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I el que no sé si sabràs, Adrià, la Sara potser sí, que el Joan Armengol, que des d'aquí li enviem una salutació molt gran, si ens està escoltant,
sí, tant.
Un gran periodista, un gran mestre, va ser el primer periodista que va entrevistar els Beatles quan van venir a Barcelona, la primera vegada que van visitar Barcelona. Doncs el Joan va ser el primer periodista, eh?
Mira tu.
Va ser a les portes de l'avió.
Primera vegada i única, diria, que van venir a Barcelona, els Beatles.
Aquí ja m'enganxes, Adrià. Però Déu-n'hi-do, li enviem una salutació sí, molt tant, especial, eh?
Tant,
amb la llum pròpia del Joan Armengol. Llum pròpia també, la que té Josep Jorge. Moltes gràcies per haver compartit les notícies durant tota aquesta temporada, el 2 de 8.
És que he disfrutat moltíssim, com els altres anys, i espero, diguem-ne, que ens puguem retrobar ben aviat.
Doncs gràcies, Josep, que vagin bé les vacances.
Tots vosaltres també.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez, de l'Adrià Santa Susanna, de la Sara Cruz i de que us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit arriba la sintonia de Ràdio Estel, el programa de Cap i de Nou, amb Oriol Casals. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.